Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
El rebuig a l'estrella messiànica del rock, o la Chris Martins, no ens caus bé. O la certesa que hi havia una manera de fer música fora d'aquesta gran indústria, que es podrien crear circuits. I el que sí que seria la crítica a l'indie, a part d'aquesta que s'hagi desvirtuat de paraula, és que va ser un moviment absolutament masculí, absolutament blanc.
Això t'anava a dir, sí.
Molt masculinitzat, i si et sembla, avui podem acabar escoltant una dona, que és la Courtney Love.
Va, doncs acabarem amb aquesta cançó, Jordi, si et sembla ja ens acomiadem. Fins la setmana que ve, que tingueu bon cap de setmana. Adéu-siau.
Amb Dani Aguilar.
Un minut per sobre de 11:15. Bona nit, benvingudes. Benvinguts al Tu Diràs d'aquest divendres 3 de març del 2023. Dia de ressaca després de la victòria del Barça 0-1 al Santiago Bernabéu. És a dir, triomf al camp de l'etern rival, el Real Madrid. És a dir, eliminatòria no encarrilada, però sí ben encarada, de semifinals de la Copa del Rei. I tot això amb baixes de molt de pes a l'equip blaugrana. Per tant, un resultat excel·lent de totes. Un resultat d'un equip que, a més, és líder de Lliga amb 7 punts de marge respecte, precisament, l'equip blanc. Per tant, a priori, tot haurien de ser lluances, optimisme, il·lusió, eufòria, tot. No. Perquè a Mulan Astèrix un petit racó del món es resisteix a aquesta lògica, o com a mínim, un trosset d'aquest racó del món. Per això avui ens hem llevat amb una de les màximes manifestacions de l'etern debat blaugrana. D'una discussió quasi bé filosòfica, que entén molts matisos, en què l'escala de grisos és quasi bé infinita, i que, si m'ho permeteu, em sembla absolutament fascinant. Perquè, hi torno, si algú arriba de l'espai, a terra Barcelona, i veu que el seu equip, havent tret una victòria amb altes dosis d'èpica de l'estadi enemic, està en una posició preeminent a la Lliga, amb tota justificació diria: però què dimonis feu que no ho celebreu? Què dimonis és l'estil? Què dimonis vol dir possessió? Què és l'ADN? I arribats a aquest punt, el que caldria explicar-li a aquest marcià és que aquest club és diferent. Que aquí es pensa, es respira, es viu el futbol d'una manera única. Que el què, que al capdavall és el que dona títols, entra en conflicte i batalla sempre amb el com. I que d'aquest duel conceptual en sorgeixen diferents corrents ideològiques que eleven el futbol a allò quasi bé cultural. I potser en dies així entenem allò tan sentit, tan llegit i tan mastegat, però que avui pren tant i tant sentit. Quatre paraules que ressonen i han ressonat durant tot el dia. Més que un club. Per això avui anirem directament a l'arrel, als escrivents de la teoria, als guardians de l'essència, per poder posar una mica de llum i veure com veuen els que van definir el purisme al partit d'ahir. D'aquí uns minuts parlarem amb qui va ser director del mètode blaugrana, qui va formar part de la recepta de tot plegat, algú que coneix perfectament Xavi Hernández, en Joan Vilà, una veu que ens servirà per introduir aquest fabulós debat que tindrem amb el trio del divendres, en Juan Irigoyen, en Marc Marvall, en Ferran Martínez, amb qui també parlarem de la notícia del dia en clau blaugrana, que us ha avançat la Marta Ramon aquest migdia, la signatura de renovació de Sergi Roberto, una temporada més. I també mirarem quina perspectiva en tenen de tot plegat a Madrid, perquè és l'altra cara de la moneda i en parlarem amb el company del País, en David Álvarez. Un Barça que no juga fins diumenge, jugarà davant el València en una nova 24a jornada de Lliga que ja ha arrencat. Juga tercer classificat de la primera divisió masculina ara mateix, Miquel Agut, la Reial Societat, passant-ho un pèl malament a casa davant el Cádiz.
Doncs això és correcte, Daniel Aguilar i Avilés, perquè estan empatant a 0 i el Cádiz fa pocs minuts que ha rematat el pal després d'un contraatac en què el davanter de l'equip gadità ha driblat el porter Ramiro i en poc angle, això sí, ha rematat el pal. La Reial està dominant el partit, té més ocasions per descomptat, però de moment no es mou el marcador al Real Arena. 0-0, a punt d'entrar a l'últim quart del partit. El Cádiz, en aquest moment, que es manté a la zona baixa, amb 26 punts, només 3 per sobre del València.
Una jornada en què el primer dels catalans jugarà demà a l'hora de dinar. De fet, ja està abonat a les dues, Getafe i Girona. Doncs bé, avui el tu diràs el màxim dirigent del club gironí, qui està al capdamunt de tota l'entitat, el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola. Michel, Arnau, Fitxatges, la nova ciutat esportiva, Montilivi i moltes coses més d'aquí una estona. L'Espanyol no jugarà fins diumenge, també a l'hora de dinar, a les dues, al camp del Valladolid, tot això a casa nostra. Al futbol internacional, Miquel, tenim en marxa dos partidassos a Europa. Per exemple, a Itàlia està jugant el líder.
Està jugant el Nàpols i està perdent. Seria la primera derrota del 2023 del Nàpols. Arriba a primers de març, si és que es confirma, contra la Lazio. Per 0-1 amb gol de Vecino, entrada a la segona part, i d'altra banda seria la primera derrota a l'estadi local de l'equip napolità en aquest campionat. Ara mateix 0-1, ja temps afegit del partit, Nàpols 0, Lazio 1, i per cert s'ha acabat el partit de la Bundesliga entre el Borussia Dortmund i el Leipzig. Victòria local per 2-1. El Dortmund és líder amb 3 punts més que el Bayern de Munic, que encara ha de jugar aquesta jornada. Però ha estat un partit, si algú vol fer l'exercici de recuperar-lo, no se'n penedirà. En què l'últim minut, el Leipzig, amb dues rematades, ha estat a punt de forçar l'empat. El Borussia Dortmund jugarà contra el Chelsea a la Lliga de Campions aquest dimarts a Londres. El Leipzig jugarà l'altra setmana al camp del Manchester City. La tornada dels vuitens de final avui ens han brindat un partidàs.
Com està aquesta Bundesliga i què divertida que és de veure, malgrat que no tingui tot el cartell que a vegades sembla. Ara de seguida cantem al final del partit del Nàpols. Fora del futbol. Ha acabat ara mateix la jornada, Marc Mundet, de l'Eurolliga de bàsquet masculina.
Sí, la 26a, nit de marcadors estranys. Sí. Ha perdut l'Olympiacos, el proper rival del Barça, de 21 a Milà, 83-62. I ha guanyat el Madrid a la pista de l'Asvel, 71-75. En aquest partit, per cert, s'ha lesionat Tavares. S'ha retirat coix, estem a l'espera de proves mèdiques. De manera que amb l'actualització de marcadors, el Madrid és líder en solitari amb un partit menys, 18 victòries, 7 derrotes. Ha de jugar encara contra el Fenerbahçe, el partit que es va suspendre per culpa del terratrèmol a Turquia i Síria. Barça i Olympiacos, just al darrere, els blancs 18-7, catalans i grecs 18-8. Falten 8 jornades per acabar la fase regular. Ara mateix el Barça té 2 victòries i l'Averaix sobre el 5è classificat, sobre el factor camp. El marca ara mateix el Mònaco. A més, jugats aquesta nit, Fenerbahçe 104, Virtus de Bolonya 72 i el Baskonia destrossat del València també 114-75. El rival ara mateix, el play-off de quarts de final, comencem ja a fer aquest exercici,
sí,
perquè som ja a l'últim quart d'aquesta fase regular, seria el Partizan.
Carai, un exercici que anirem actualitzant setmana rere setmana. En un cap de setmana, les portes en què tenim un partit, quin partit, demà a les 6 al Nou Congost, Baxi Manresa Fuenlabrada, els dos equips que tanquen la classificació a la seva en 3 victòries. Doncs bé, d'aquí una estona parlarem amb un dels pals de paller del Manresa, amb Dani Pérez. I abans de canviar de qüestió, acabat ja el partit a Itàlia, Miquel.
Sí, Nàpols 0, Lazio 1, segona derrota aquesta temporada dels napolitans a la Sèrie A, la primera a casa. La Lazio amb la victòria es col·loca segona a la classificació. Si l'Inter aconsegueix la victòria aquesta jornada, reduirà, posa-hi totes les cometes que vulguis, només fins als 15 punts el desavantatge amb el Nàpols, que encara és destacadíssim líder i gran candidat a guanyar la Sèrie A.
A més, tenim ja definides les semifinals de la Copa del Rei d'hoquei patins. Avui s'han jugat els segons quarts, el Barça ha guanyat Igualada, s'enfrontarà al Reus, que ha superat el Calafell. En handbol, el Granollers ha guanyat 37-24 al Cisne a la Lliga Sobal, i en atletisme, els europeus en pista coberta d'Istanbul. Resultat històric per una catalana, primera que entra a una final dels 60 metres. És la secuatenca Jael Bestuec, acabat vuitena. I avui ha arrencat oficialment la 74a edició del Campionat Mundial de la Fórmula 1. Ho ha fet amb els primers lliures del primer gran premi, el de Bahrain i Compte. amb Fernando Alonso marcant els millors temps amb l'Aston Martin. Està la seva afició eufòrica. Seran 23 cites apassionants, més curses que mai, i amb el tret de sortida aprofitarem per conèixer les claus d'aquest curs en un informe que hem preparat amb l'Álvaro de Mar. 21 minuts i les 11, una pausa i de seguida Joan Vilà, el Tu diràs.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer perquè té un sabor de beure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Moritzet, un sabor bestial.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Comença l'espectacle. Torna la Fórmula 1. Noves batalles. Estratègies d'equip. Parades a boxes. A mans de la Fórmula 1. Comença el nostre moment. Tota la Fórmula 1, només a Dazón.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
RAC1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna el DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en quatre categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots som u.
Voteu a RAC1.cat i optareu a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels premis creats per
RAC1. Tots som amb el patrocini de CaixaBank, Kia, FIAC Assegurances i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial, organitza Activity Experience.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Tu diràs, RAC1, divendres 3 de març del 2023, l'endemà d'una victòria eufòrica, però també contradictòria.
Final del partit. El Barça ha guanyat el Santiago Bernabéu 0-1. Val el gol de Militao en pròpia porteria. Exercici de resistència del Barça. Un Barça molt, molt, molt defensiu. Impecable al darrere, afortunat al davant, que s'endú un excel·lent marcador de cara a la tornada el 5 d'abril al Camp Nou. Resultat boníssim de 0-1. El com? Home, doncs generarà molts debats i generarà moltes crítiques, perquè és evident que aquest no és el Barça que volem veure.
I tant, s'hi ha generat debats, molts, durant tot el dia, als bars, als quioscos, al carrer, amb les amigues, els amics, a les famílies. Els que ens escolteu segur que heu parlat hores i hores amb una pregunta sobre volant-ho tot. Què pesa més? Què ha pesat més? El resultat o el joc? Doncs bé, avui volem començar aquest programa anant als llibres, a la teoria, a la literalitat del que diu el llibre d'estil. I per això tenim amb nosaltres qui durant tants anys va dissenyar, va dirigir la metodologia del joc blaugrana. Algú que coneix també perfectament Xavi Hernández. És en Joan Vilà. Hola, Joan, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Encantats de parlar amb en Joan després del que es va viure ahir i en aquest dia de reflexió, Joan, que no sé com has viscut tu, en aquest dia de debat, no sé si tan barcelonista, diguem-ne, que un pot pensar, i ho dèiem ara al principi, hosti, és un equip que ha guanyat el seu etern rival a camp contrari, que és líder a la Lliga, que ho té, diguem-ne, tot de cara per classificar-se per la final de Copa, però en canvi estem immersos en aquest debat. A veure, què va sentir ahir Joan Vila quan va veure el partit?
Bé, bueno, en primer lloc, doncs, la satisfacció de guanyar en el Madrid. Un Barça-Madrid sempre és quelcom més que un partit, no? O sigui, en primer lloc, doncs, la satisfacció d'haver encaminat i encarrilat bé aquesta semifinal.
Mm.
En el que es refereix en el joc, evidentment, no vaig veure el Barça que a mi m'agradaria i que, evidentment, tots coneixem. Va ser un domini del Real Madrid i el Barça va treure un bon resultat, però ens quedem amb el resultat i prou.
Per què creus que ahir no vas veure el Barça que a tu t'agradaria veure, Joan?
Bé, el primer que he de dir és que jo sempre he confiat en el Xavi i, per tant, segueixo confiant en el Xavi i en tot el seu treball, no? Crec que són uns moments una mica confusos en el Barça. No, l'entorn no ajuda, tot aquest cas Negreira, tot aquest tema econòmic que pateix el club des de fa un cert temps, el fet de les lesions de jugadors importants, evidentment, que això no és cap excusa, evidentment, perquè una plantilla com el Barça pues, ha de tenir substituts perquè es pugui donar el nivell que se suposa que ha de donar un equip gran, però sí que penso que el partit d'ahir va ser no va ser la imatge de l'equip que esperem i d'un equip que vol guanyar títols, no?
Abans de seguir parlant, perquè em fa l'efecte, Joan, que moltes vegades parlem de l'estil, de l'ADN, d'això com una matèria difusa, no? Com un ens estrany, i a vegades que alguns pensen que és totalment fixa, però entenc que també és mutable i adaptable amb els temps. Segurament és una pregunta que t'han fet milions de vegades, però jo crec que avui és pertinent que ens la tornem a fer. Què és exactament l'estil Barça? Amb el Joan Vila, amb la persona que ha aplicat aquesta metodologia, què és exactament? Per què ahir no es va veure allò que entenem com a estil Barça? Què és, Joan?
Bé, aquesta és una resposta que requereix, o una pregunta més ben dit, que requereix una resposta molt,
sí,
molt més àmplia.
Segur.
I que, com molt bé has dit, és debat des de fa molt temps, no? Les persones que hem vist néixer aquesta idea i que l'hem vist créixer durant, en el meu cas, més de 30 anys,
sí,
evidentment no, és molt difícil de contestar amb una resposta senzilla. És ser dominadors del joc a través de la possessió de la pilota. I això que es resumeix amb una frase és molt més complexa perquè requereix que els jugadors coneguin realment la forma de mantenir la pilota i la forma d'arribar a la porteria contrària, no només mantenir-la, sinó arribar a la porteria contrària en el millor moment, de la millor manera. Tot això requereix molt entrenament, requereix conèixer-ho, requereix creure-hi i requereix una certa paciència, lògicament. Per això sempre he defensat que això s'ha de fer a casa, s'ha de treballar a casa, i de fora han de venir els que marquen la diferència. Aquells dos, tres, quatre jugadors que marquen la diferència, que no cal que coneguin a fons aquest estil i aquesta idea, perquè, evidentment, tampoc l'han treballat, però que el gruix té que ser de casa. Que hi ha jugadors que les etapes, sobretot de 13, 14, fins a 18, 19, 20 anys, ho treballin a fons, que realment ho coneguin, que hi creguin, que es doni la confiança en aquests joves jugadors, i això, a més de l'estil purament futbolístic o tàctic, hi ha un sentiment de pertinença que és molt important. I això és el que ens ha fet grans en els millors moments de la història del Barça. Si només fitxem jugadors de fora, encara que siguin bons, o que tinguin un cert nivell, serem un equip normal, dels grans, potser, o que pugui lluitar, però que no ens donarà aquesta identitat que ens va donar tot això durant anys.
Em sembla una reflexió per emmarcar. Per tant, quan estem hores i hores debatent la qüestió, per exemple, dels quatre migcampistes, o de jugar amb extrems, o el fet de que hi hagi un lateral o un altre, el fet de dir, ostres, si juga amb quatre migcampistes, llavors, d'alguna manera, no estàs situant aquests dos extrems oberts, que en teoria és el que dicta la norma cruifista, per dir-ho d'alguna manera, o sembla que estiguis no sent tan ofensiu. Tot això, com ho emmarquem, Joan? Com, no, diguem que no té res a veure amb els sistemes, amb els esquemes?
Sí, el sistema de joc s'identifica amb el fet de situar jugadors en una part de camp o una altra, un 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, tot això no té massa importància, perquè el que realment importa és que l'equip estigui junt, que tingui clars els conceptes tàctics, és a dir, els fonaments amb els quals es basa aquesta idea de joc, que és la conservació de la pilota, el tenir la pilota, per no només tenir-la nosaltres, sinó sobretot fer córrer en el contrari. Si tu no tens la pilota, evidentment no pots fer res de tot això. Ara, per tenir la pilota es requereix treballar-ho molt. I això no té res a veure amb el fet de jugar amb quatre migcampistes, però sí que és veritat, ho has comentat, el fet de jugar amb els extrems oberts. El fet de jugar amb els extrems oberts d'alguna manera condiciona molt en l'equip contrari, sempre i quan siguin extrems que facin mal, en el bon sentit de la paraula, que realment siguin extrems que creïn problemes en l'equip contrari. Però hi ha dos efectes que són molt, molt determinants aquí. En primer lloc, que l'equip estigui junt, que tot l'equip estigui junt. I en segon lloc, que tinguem ple al mig del camp, que omplim el mig del camp. És una frase que es va fer, que la vàrem fer molt coneguda, que és que els equips contraris circulen per al mig del camp. Nosaltres hi volem viure. Si no sabem viure al mig del camp, difícilment dominarem el joc i difícilment jugarem com nosaltres volem jugar.
Clar, i en aquest sentit, en el moment en què Xavi va poblar més habitants en aquest mig del camp, situant els quatre migcampistes, segurament això va anar en aquesta direcció. Llavors, el que et pregunto és, ara parlarem del partit d'ahir, però més enllà del partit d'ahir, tu creus, estàs, diguem-ne, convençut i creus que Xavi ha aplicat aquest sistema durant els mesos que porta cap aquí?
Sí, la seva idea és claríssima. Ja ha nascut amb aquesta idea i jo penso, sincerament, que hi morirà, perquè és que hi creu com hi crec jo, com hi creuen les persones que l'hem viscut i que hem viscut tot aquest procés fins a arribar en aquesta època esplendorosa del Barça, del primer equip, no? I seguim creient, clar que sí, perquè ho hem vist, no és una cosa fictícia. S'ha de treballar molt, evidentment, s'ha de treballar, i s'ha de treballar cada dia, i hi ha hagut moments, fins i tot aquesta temporada, en els que hem vist pinzellades i coses d'aquest estil. El que passa és que això requereix continuïtat, no és de la nit al dia. Com t'he dit abans, els jugadors que venen de fora no coneixen tot això perquè no ho han viscut tampoc, i per tant, doncs, tot això requereix feina, treball i estar renyit a vegades amb les presses, no? I no ens enganyem, en el futbol professional ara es juga no cada setmana, sinó cada tres. No hi ha temps, pràcticament, per poder treballar a fons totes aquestes coses que després s'han de reflectir en el partit, no? Hi ha moments i pinzellades en els que sí, he vist en el Barça que, o una idea del Barça que volem o que hem vist, però això requereix temps. Per això et dic, jo confio en el Xavi, crec en el Xavi, sé com és i com pensa, però el gran problema està en transmetre això en els jugadors. En realitat, els entrenadors no participem, són els jugadors, i els jugadors hi han de creure i han de entrenar-ho tot això, i han d'entrenar-ho molt, perquè el que no té la pilota no té el risc de perdre-la, però el que vol tenir la pilota té un risc que assumim, no? Que és que puc perdre-la.
I té, Xavi, les peces per fer-ho a dia d'avui, segons del teu punt de vista, Joan?
Jo crec que tenim una bona plantilla, no està mal, però no tenim una gran plantilla. No penso que hi hagin grans jugadors, ni molt menys. També és veritat que, malgrat tot, ahir, sense anar més lluny, vam guanyar a un equip que ha guanyat moltes Copes d'Europa. És a dir, una de les coses que normalment aquí tendim a ser pessimistes, no? Veiem el gol mig buit sempre, no? Ahir el Madrid, pràcticament amb tot l'equip complet, no va poder fer cap gol en el Barça. Una de les coses que aquest any s'han aconseguit, que no és el nostre estil, però que s'ha aconseguit és mantenir la porteria a zero en molts moments, no? Bueno, Això també ens ha ajudat a que, sense necessitat de ser dominadors del joc en molts moments, hàgim aconseguit bons resultats, el Barça estigui semifinals i ben encarrilada la Copa, i que estiguem a 7 punts del Madrid a la Lliga, o sigui, i havent guanyat una Supercopa. És a dir, estem en un moment en quant a resultats bons, però és veritat, i no ens hem d'enganyar, estem lluny de lo que nosaltres, no, suposo que tots, els barcelonistes, però sobretot els que han viscut més en profunditat, ens agradaria que fos el joc del primer equip.
Per tant, segons el que interpreto de les teves paraules, és una qüestió de temps. És a dir, és una qüestió de paciència i, fins i tot, en tema, tu entens el que veus sobre el terreny de joc i entens que això ha d'anar millor, que encara, evidentment, no s'ha plasmat tot el que es pot plasmar amb Xavi com a entrenador.
Sense dubte. És una qüestió de temps. Jo confio en que es donin al Xavi la paciència, o que es tingui amb el Xavi la paciència en aquest sentit. Una bona és que els resultats normalment solen ser determinants en aquest sentit. Si els resultats fossin dolents, moltes vegades la paciència s'esgota. Quan els resultats són bons, d'alguna manera és un aval, no? Un aval per poder tenir temps per aprofundir en aquest tema. Però torno a dir el mateix, no ho farem amb jugadors de fora. No ho farem, encara que fitxem, bé, falta un lateral, falta un extrem, falta un punta. Sí, si realment són peces determinants i que marquin la diferència, molt bé. Però el gruix sempre haurà de ser de casa. I, llastimosament, en aquests moments tampoc és així, no ens enganyem.
El que va passar ahir, i ara anem acabant tornant al cap del carrer, ahir, ho justifiquen les baixes que tenia l'equip? És a dir, va haver-hi un 35% de possessió. Això és pràcticament inaudit en l'era recent del Barça. Ho justifiquen les baixes que hi havia? És justificable aquesta manera de jugar, Joan? En tema, estem parlant quasi bé de purisme ideològic. És un concepte molt blaugrana, però ens movem en aquests terrenys tan teòrics, diguem-ne, i a vegades tan filosòfics. És justificable el partit d'ahir?
Els jugadors que eren baixa ahir són molt importants per al Barça, concretament Dembélé, Lewandowski i Pedri són molt importants per al Barça, per al resultat, d'alguna manera. No han de ser determinants en quant a l'estil del joc, indiscutiblement, perquè únicament d'aquests jugadors, únicament el Pedri és un jugador del mig del camp i que ha assimilat o diguem, enllaça perfectament amb la nostra idea de joc, no? Els dos són dos jugadors determinants, però a l'àrea contrària. És a dir, que no hauria d'haver sigut determinant a l'hora de tenir la pilota, a l'hora d'intentar ser dominadors del joc.
I llavors per què el Barça no va tenir la pilota, Joan?
Perquè falta, crec jo, sincerament, el coixí gros dels anys, de l'experiència, del treball, del dia a dia, de tot el que requereix un jugador, entre cometes, amb l'ADN a Barça.
Val. És a dir, tu no vas veure Xavi renunciant a voluntat a la pilota?
No, el Xavi mai renunciarà a voler tenir la pilota. L'altra cosa no, és que n'estic absolutament segur, no he parlat amb ell, però n'estic absolutament segur. En cap moment el Xavi vol veure, entre cometes, un Barça com el d'ahir. Guanyador, sí, amb una solidesa defensiva molt bona, sí, indiscutiblement, tot això, sí, però estic segur que ell li agrada un altre Barça, evidentment.
Acabo. Mira, ara em parlaves, ara ho comentaves, no has parlat últimament amb en Xavi, hi has parlat, saps com està?
No, aquests darrers dies no. Val. Estem en contacte, però no.
Et demana de consell o què, Joan, allò? Hosti, què fotries per aquí i per allà, Joan?
Bueno, quan parlem amb el Xavi, jo sempre parlo futbol i sempre parlem del que més ens apassiona, no? Que és no només el futbol, sinó aquesta idea de joc. Sí. Sempre els nostres diàlegs van per aquí.
Qui pogués estar present. I acabo amb l'última. Per algú que ens està escoltant ara mateix i que, diguem-ne, no entén absolutament res del que estem parlant, algú que està escoltant aquest programa ara, Joan, i que diu, però aquesta gent estan parlant d'un equip que, insisteixo, ahir va guanyar la semifinal, perdó, l'anada de la semifinal al camp del seu màxim rival amb moltes baixes i estan parlant d'això. Llavors, per algú que pensa que són marcians, què li hem de dir? Que, per aquesta gent que pensa, hosti, deixeu de parlar d'això, coi, que hem guanyat. Què els hi hem de dir a aquesta gent, Joan? Que és molt lícita aquesta opinió.
Jo penso que és lògic perquè el culer vol guanyar, el madridista vol guanyar, el fan del Manchester vol guanyar, tothom vol guanyar igual que el seu equip guanyi, això és indiscutible, i és molt respectable l'opinió de gent que cregui que guanyar és, no és el més important, és l'únic important. Jo ho respecto. Però, en tot cas, diria que féssim memòria, que recordéssim aquells temps en els que tot això no només era guanyar, sinó que era un plaer constant. Era pràcticament disfrutar els 90 minuts del partit. I tot això, els que ho hem viscut, hi seguim creient. Et dic una cosa, quan el Johan va arribar aquí en el 88, m'allargo una mica, únic i exclusivament per explicar-ho.
Sisplau.
No? I ens diu que en el camp hem de disfrutar, no patir. En el camp hem de patir, hem de morir. No, de tot això. En el camp hem de disfrutar. Perquè si disfrutem nosaltres, farem disfrutar a tota la gent que ens està mirant. I d'això en vindrà una conseqüència, que són els resultats. Segur. Però tot això ens va costar molt de convèncer a la gent que ens envoltava. Perquè en el moment que perdies un partit, en el moment que no jugaves com el bé que havies de jugar, en el moment que... el que no hi creia ja eren unes crítiques constants, fins que els resultats ens van donar la raó i ens van donar, diguem, l'aval suficient perquè creiessin nosaltres, però hi creien perquè guanyàvem. Perquè al començament vam tenir moltes dificultats en poder instaurar aquesta idea, i per això, com que jo l'he vist néixer, com que l'he vist créixer des del començament, la defendré sempre i sé les dificultats que hi ha, però entenc i respecto a les persones que no pensin igual.
Joan Vila, ha estat un plaer aquesta xerrada, aquests minuts de futbol i de saviesa amb el Tu Diràs. Avui era, crec que, molt important. Una abraçada forta i que vagi molt bé. Parlem.
Molt bé, moltes gràcies. A reveure.
Joan Vila, en directe al Tu Diràs, per arrencar aquest programa. Hola, Marc Marvà, què tal? Com estàs? Bona nit.
Què tal, Dani Aguilar? Bona nit.
Hola, Ferran Martínez, bona nit.
Què tal? Bona nit.
I entrant tranquil·lament, amb pas tranquil, perquè resulta que aquí hi ha coses més importants a fer. Hola, Juan Irigoyen, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Hola, Miquel Agut, bona nit de nou, eh?
Good night.
Ha acabat o no ha acabat el partit de la Reial Societat contra el Cádiz?
No s'ha acabat encara, perquè resulta... Vaja, resulta. Hi ha hagut un corna a favor de la Reial Societat. Hi ha hagut una topada entre molts jugadors, entre ells Fali, que ha abandonat, després d'estar ben bé 7-8 minuts al terra,
sí,
ha abandonat la gespa en llitera i amb un collaret al coll. I entre el temps afegit que ja Mateu Lahoz tenia previst d'indicar més aquesta atenció tan llarga al futbolista valencià, estem ja a l'11è minut de temps afegit. De fet, se n'havien d'afegir 11 d'aquesta segona part i el partit no s'ha acabat i es manté l'empat a 0 amb molts nervis a la gespa del Real i Arena i amb la Reial Societat, que ha tingut una ocasió molt clara fa pocs minuts que no ha transformat. De moment no se sap si Fali està gaire perjudicat pel cop o no. Compta amb la Reial, platant darrere, el xut de Kubo, Ledesma treu la pilota i em sembla que ara Mateu xularà al final del partit. Aquesta ha estat l'última. 12 minuts de temps afegit al final, s'acaba amb empat a 0 el partit entre la Reial Societat i el Cádiz. Com dic, Fali, segons sembla, està fora de perill, ha marxat del camp amb llitera i collaret després de rebre una topada de rivals que li han vingut per l'esquena, pel lateral, per tot arreu, però afortunadament ha marxat del camp conscient i s'espera que, no sé, potser s'hi ha de passar la nit en observació, però en tot cas... després ja no sembla que hagi de passar res important amb l'ex del Nàstic ni del Barça. Bé.
Qualsevol novetat, evidentment, us ho farem saber. 3 minuts per sobre de les 11, acabat ja el primer partit de la jornada. Escolta, Miquel, sobretot el que és important és que no et marquin cap gol a casa teva. Això tinc-ho clar.
Porteria a 0, n'hem fet una
només. Protegeix el teu negoci a casa teva amb l'alarma catalana, la d'aquí. A protegim.cat hi trobaràs la millor tecnologia europea en seguretat, control, privacitat i confort, tot integrat en un sol sistema. Sense permanència ni quota d'alta, connectada a les 24 hores amb avís a la policia i amb un servei 100% en català. Canvia ara a protegim.cat.
La meva alarma és gatzaniga. No parla català, però és gatzaniga, la meva alarma.
Després parlarem del Girona.
I tant.
A veure, abans de la publicitat...
Una cosa.
Para.
¿Qué están tratando los micrófonos?
¿Por qué? Sí, porque la semana pasada no eras.
Ah, sí, no estava.
Bueno, no és aquest el motiu. El motiu és que es van canviar, crec que pel Dia Mundial de la Ràdio, i estan molt alts. Sí, ja ens hem acostumat. Però com que tu et vas demanar festa, doncs no estaves encara. Tot bé, Juan, per cert, la setmana passada?
Sí. Sí. Bueno, es que venia de...
Sí, de fet, el que hauríeu de fer és deixar d'agafar-nos i fer soroll, exacte. El camp comenta Joan Ferrús ara mateix, digues.
Perdó, Ferrús.
Sí, sí, sí. Sí.
No, venia de tres dies en Manchester i...
Molt bé.
Por tema de conciliación familiar, opté por quedarme en casa.
Aquí la conciliación familiar es un must. A veure, abans de la publicitat...
A este chico no lo conozco, sí.
És el,
ah, sí,
és el
sí.
Manu Vilardell.
Sí, home, i tant.
El nostre estrenador en pràctica. Un crac. Sí, sí. Teniu clar... A veure, avui acabarem d'hora, ja us aviso. Us explico el pla.
Tenim una horeta, no, dius?
Una horeta. Tenim una horeta perquè a les 12:05 estarem, escoltarem una entrevista amb Pere Guardiola. Amb el president del Consell d'Administració del Girona, el Miquel va anar a Girona. Per tant, tenim una hora per xerrar i per parlar i perquè definiu què és per vosaltres el que va passar ahir. Ho teniu clar o no ho teniu clar?
Sí, tant. Molt clar. Val, vinc preparadíssim, a més.
De fet, ara explicaré una sorpresa.
Tu
tens clar la teva opinió sobre el que va passar ahir? Juan, amb aquest debat tan divertit...
Yo te opino de cualquier cosa. Me has hecho opinar sí. Del coronavirus.
Per...
No voy a opinar.
El que t'estic preguntant és si tens clara la teva opinió o no.
Sí, por supuesto. ¿Sí? Estuve debatiendo con Puig... que no quiere presentarse, no quiere presentarse acá a sus argumentos.
¿Por qué?
No sé por qué, qué sé yo. Puig,
tu...
ve a la cara.
Tú tens clar, Ferran?
Claríssim.
Sí?
Sí, sí.
Val. I tu, Dami?
Per descomptat.
Dami si és un cortecito de pelo medio rebajadito espectacular.
De veritat que tenim una hora. La setmana passada... Anaves aquí, no, Ferran?
Sí, sí, la
barba. Es va dir que el Damià no s'afaitaria la barba fins que...
Una barba frondosa.
Sí, el Madrid guanyés. El Madrid encara no ha guanyat.
Clar.
La pregunta és, Damià, t'has afaitat?
No sé, tu sabràs.
T'has afaitat?
Tu sabràs.
Contesta'm, sí o no?
Jo què sé, no ho sé.
T'has rasurat una mica.
Damià s'ha afaitat.
S'ha rasurat una mica. Esa barba està treballada.
Sí.
He trencat la promesa.
Exacte.
Però hi ha mocadors, Mocadors i tot a la peixera.
La pregunta és, abans de la publicitat, valia la pena trencar la promesa?
Valia la pena.
Dani Aguilar.
Presentem la nova gamma de furgonetes Maxus i els seus nous models 100% elèctrics. Una nova energia per fer front a les feines més dures i el dia a dia més exigent. Una nova energia que és pura força. Digues adeu als no puc, millor. Sayonara, baby. Maxus, una nova energia.
Comença l'espectacle. Torna a la Fórmula 1. Noves batalles, estratègies d'equip, parades a boxes. A mans de la Fórmula 1, comença el nostre moment. Tota la Fórmula 1, només a Dazón.
Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona. Servei, professionalitat i qualitat.
Som Santi Enrique, som Nissan. I estem a...
Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Terrassa i Sant Cugat.
santienrique.com. Som Nissan.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
1706-01706.
Sèrie...
110-110.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'ofereix la tertúlia del Tu ho diràs.
Maxus, arrenquem aquesta tertúlia de divendres.
Apedamos a Maxus.
Sí, un aplaudiment. Bravo, Maxus. Molt bé, Maxus.
Bé. Bueno, aplaudimos todo, ojo,
A Maxus, arrenquem aquesta tertúlia amb el Marc Marvà, el Juan Irigoyen, el Ferrín Martínez i també el Damià López. A veure, abans d'entrar en matèria, tenim ara mateix, sobre la taula de l'estudi de RAC1, tenim quatre espelmes.
He portat unes espelmetes.
Val, sí. Marc, a veure, explica'm exactament per què hem portat aquestes espelmes.
Sisplau. Tiene olor, larga en olor, no.
Sí, son de olor.
Explica'm.
És a dir, avui m'he despertat sí. i després d'ahir haver celebrat la victòria del Barça,
sí.
tinc la sensació que vaig pecar.
Vas pecar. Espera, tenim una música d'església una mica, a veure si...
Vinga. Ahir els culers que els va agradar la victòria del Barça ben pecat, tinc la sensació. Val. I aleshores avui he portat aquest ambient una mica d'espalmetes per tots aquells, no sé si el Juan i el Ferran em voldran acompanyar.
Te confessat en tu vida, no?
En mi vida, en mi primer dia. En mi primer dia confessaré que ahir el Barça em va agradar i va ser millor que el Madrid, el Barça. I aleshores això em fa por dir-ho. I crec que aquí els micròfons és un bon lloc per dir-ho.
Como nunca se confesó, yo que sí lo hice, pues soy un hombre criado en el catolicismo.
Sí. ¿Cómo empieza?
Vos tenés que ir a mínimo tenés que rezar cinco Padre Nuestro.
Cinco
Padre Nuestro tirando maíz y arrodillarte de arriba del maíz.
O sea, clar, és que...
Pots seguir amb la teva confessió.
És a dir, aquest matí em sentia atacat fins i tot per haver-me agradat al Barça sí. i que ahir el Barça jugués com va jugar.
Val.
O sigui, jo ahir vaig celebrar accions defensives del Barça. Bo. Jo crec que això és el pecat capital número 1.
Bo.
Em va agradar el Barça amb un 32% o 35% de possessió. Mm. Pecat capital número 2. Ahir el Barça va ser molt millor que el Madrid i el Madrid només va xutar... A mi em sembla l'espelva, sisplau, ara. Gran moment.
Segueix.
Ahir el Barça va aconseguir que el Madrid no xutés a porteria. Jo crec que això és de... posar-ho en valor, és un pecat capital.
Sí.
Ahir el Barça podria guanyar 0-2 al Bernabéu fent un 35% de possessió, pecat capital, i per tant, en tot això vinc una mica a confessar i no sé si el Juan i el Ferran se sumaran a la meva confessió.
Val, gràcies. Fins aquí el show de l'Església. Ha estat una molt bona manera, de fet, d'introduir el tema. Sí. Molt, molt original. Us heu de confessar, vosaltres?
Jo no. No, perquè no tinc...
No t'has sentit atacat, doncs.
No. A veure, jo crec que el Barça ahir no va fer el seu millor partit. És una evidència, però com tot s'ha de contextualitzar. I crec que em sembla absolutament injust dubtar de l'estil del Barça i de l'estil de Xavi Hernández quan s'ha vist el Barça no fa ni un mes guanyar el Madrid, passar per sobre del Madrid, en fi, posant-se 0-3 i maquillant a l'última hora un 1-3 a la final de la Supercopa, guanyant l'any passat 0-4 al Bernabéu amb un futbol espectacular, i a mi crear aquests debats em semblen absolutament injustos quan ahir el context que tens és que et falta el central que està més en forma de la Lliga, diria, que és Christensen.
Mm-hmm.
Et falten els teus dos jugadors, els teus tres jugadors més determinants en atac, com són Pedri, com són Dembélé, mm-hmm. i com és Lewandowski. Pedri perquè et genera per dins, que diuen ells, Dembélé per fora, que és l'únic jugador que té 1 contra 1, i Lewandowski perquè te la remata. Sense aquests tres jugadors, sense aquests tres puntals, el Barça el que fa és intentar fer el que ha fet molt bé aquesta temporada, que és defensar-se en tots els partits. O sigui, el Barça, sobretot en Lliga, no sé quantes porteries a 0 porta, no sé si són 16.
Sí, després ho repassarem, sí, amb un tema del 0-1, 1-0. Sí,
bueno,
sí.
I a partir d'aquí, vaja, aprofita la poca que té. Crec que no ajuda i gran part la tenim la premsa, perquè jo no tinc la sensació de que fora del nostre entorn hi hagi tant debat. Jo
totalment,
crec que no.
Però això fa el Barça, no, fa el Barça especial també.
Sí, sí, però per exemple, jo recordo l'altre, no fa massa, el Manchester City guanyant a l'Arsenal 1-3 amb el 36% de la possessió, guanyant 1-3 i no passa res.
Mm.
I no ho dic ara com... Però és que em sembla normalíssim. O sigui, hi ha partits que s'han de contextualitzar i aquí, en el partit d'ahir, em sembla injust ara crear un debat després de guanyar 0-1 al Bernabéu amb el Barça líder a 7 punts del Madrid, amb el context econòmic que tens, amb tot el merder que tens
institucional
a partir
sí.
del cas Negreira,
sí.
Amb les baixes que has tingut. Vaja, no sé. A mi em sembla molt injust.
Juan.
A ver, me parece interesante lo que dice Fernán respecto del periodismo. Me parece que es un debate interesante. No sé si vale la pena entrar, porque este mismo contexto, en esta misma situación, en diferentes entrenadores se hubiese tocado de manera diferente. Dicho esto, no vamos a entrar en eso y no
estic d'acord.
No me interesa entrar en ese debate.
Més que res perquè segurament no és l'enfocament...
No és l'enfoque que queremos dar hoy.
Okay,
o sea, si el otro día queremos hablar de los entornos y de totalment, por qué determinados entrenadores fueron castigados...
Per què tu em pensaria absolutament que...
Lo hablamos, perfecte. Pues hablar de Martino, de Koeman, de exacte. Valverde y si quieren de Xavi Hernández.
Exacte.
No sé si es el momento.
Vale.
Y por qué se lo trataba así a cada uno, ¿no? Ahora... Estoy de acuerdo con Ferran en una cosa, pero quiero agregar un matiz más, y lo hablaba con Puch antes. Le preguntaba a Puch, si, o te pregunta a Dami, si con eso, alguno de los dos chicos, a Marc, si en el Barça, sacando a Messi de la ecuación, si en el Barça de Guardiola tenías que robar, eras el Manchester United y tenías que robar un jugador, ¿a quién le robabas? Cualquiera, díganme a alguien, cualquiera me conteste.
Pedri, Xavi, Iniesta.
En el Barça de Luis Enrique, ¿a quién robabas?
Algun dels tres de dalt.
Luis Suárez o a Neymar.
En este Barça, ¿a quién robas?
Pedri.
A Pedri, a Dembélé...
No,
o sea,
de los que jugaron el otro día.
Ah.
Ah, de los que jugaron
ayer. Per tant, és una qüestió
Araujo.
De
pes.
Araujo.
I si tu mejor jugador és un defensor...
O Koundé.
Si tu mejor jugador és un defensor, ¿qué pretendés? ¿Con qué argumentos vos ibas... El que estaba en el campo, ¿eh? ¿Con qué argumentos vos ibas a robarle la pelota al Real Madrid? ¿Con Kessié? Sí, ¿con Gavi? ¿Con De Jong? ¿Con Busi, que es un jugadorazo, pero tiene la edad que tiene y está rodeado con... ¿Con quién? ¿Con Ferran Torres y Rafinha? ¿Vas a aguantar la pelota arriba y tocar? Pero es que era imposible. ¿Qué argumentos tenía Xavi en el banquillo? Fati. Que le robó un gol a un compañero. Sí. Pablo Torres, que no se sabe de qué es.
No sé. No, es que,
bueno,
yo, amb la línia aquesta de
contextualitzar... No quiero venir acá a defender a Xavi, no. Pero quiero poner... Hay una cosa que es evidente, que es lo que había ayer en el campo.
Mira, és que jo, perdó, però jo crec que l'anàlisi de tot això que s'està dient aquí en aquesta taula i el que he sentit durant tot el dia, crec que si algú assenyala no és tant a Xavi com a, digue-li, a la direcció esportiva o com a la confecció de l'equip que s'ha fet,
però,
no?
Perquè, David, acaba.
Sí, no, perquè t'has gastat tots els diners que t'has gastat i resulta que ahir tens tres baixes i ja resulta que, o quatre, sense Christensen, i ja resulta que ja no et dona l'equip com per fer-li el partit que Xavi li volia fer al Madrid. Per tres baixes, o quatre, vale? Que una és Pedri... que, bé, jo entenc que en Pedri el partit hagués canviat, però no crec que haguéssim passat del 70-30 al 30-70. Val que Dembélé et dona, però clar, resulta que tu pràcticament t'has hipotecat al club per fer tres o quatre fitxatges que ahir t'haurien d'haver donat molt més encara que tinguis quatre baixes. Jo vull deixar clar que crec que una cosa és posar igual via a la victòria i l'altra... o al partit, i l'altre analitzar futbolísticament el que ha passat. Crec que no s'han de confondre les coses, crec que tots estem molt feliços. Jo ahir, per exemple, tenia festa i vaig anar a veure el partit al bar amb uns quants amics
i
jo crec que, i a més ho tinc comprovadíssim, el sentiment de la gent en aquest tipus de partits és de poc anàlisi futbolístic i de quedar-se sobretot amb el resultat. També és veritat que el dia que defenses i no guanyes no et queda pràcticament res.
Correcte.
No queda pràcticament res i el que ahir era felicitat doncs hagués estat lamentació. Jo insisteixo, crec que Aichai podia fer poca cosa. Crec que és veritat que t'acaba dominant un Madrid amb Modric i Kroos que tenen pràcticament 40 anys, amb un Benzema que no pot més.
40 anys, no exageri.
Sí, bueno...
Nosotros cuánto tenemos? ¿Y 60?
Si entre els dos no sumen 80, deuen sumar 72. Entre els dos, no? Amb Benzema que no pot més, saps? Vull dir, et dominen, pel meu gust, massa. Jo entenc que t'havien de dominar, però et dominen i et sotmeten massa. Aleshores, jo crec que el problema és que no pot ser que amb tres o quatre baixes la tendència sigui que ja no puguis més.
A mi em sembla clau el punt aquest del Dami, i l'hem comentat ja més d'una vegada aquí els divendres, que a Girona acaba jugant sense davanters perquè no tens res més. Acaba jugant amb Balde d'extrem, amb Pedri i Gavi a dalt, sí. perquè també se't desmunta...
I una cosa, Ferran, escúchame. Te falta Pedri. Pedri no es un fichaje de esta dirección deportiva. Te falta Dembélé. Dembélé no es un fichaje de esta dirección deportiva. Christensen ya no jugó. Es un jugador que te vino libre. Que lo trae Jordi Cruyff.
Koundé. O sea,
Koundé le pagaste 50 millones. Pero no, hablemos en serio.
Estás provocando.
Y Lewandowski es un tipo que pagaste por 50 millones más 10 en variables, según publicó el Athletic, y nadie de este club lo desmintió.
Más 10 en comisiones,
que se publicó, pero en 45, más variables.
Entonces, que llegaron Marcos, ahí va a fer un bon partit, això sí.
Un altre jugador que t'arriba...
Ahí cap defensa va estar malament.
Sí, una cosa, jo me pego un susto en la primera jugada cuando le gana la espalda a Modric.
Sí, sí.
Dije, uy, si el partido va a estar todo así, ¡pum!
Sí. No, i amb el que defensàvem de l'estil i que diu el Juan, deia el Juan dels arguments que tens o els que no tens, i quan ho comparàvem amb el Barça de Guardiola, ho deia, quin triaries, no? O sigui, al final, ell, o Guardiola, o l'objectiu és guanyar. I ho fan d'aquesta manera perquè creuen que estan més a prop de guanyar.
Con las herramientas que tenés.
Clar, és a dir, claro, diu, si a veure, l'objectiu del partit quin
és? Són tots centrales que viuen 90 i te maten, sí. I vas a tenir que jugar a parar a l'inici.
Fins a aquest punt? Fins al punt que es va veure ahir?
Evidentment.
És a dir, vosaltres considereu...
Faig la pregunta d'una altra manera. Què haguessis canviat tu perquè el Barça, amb el que tenies a la banqueta, pogués jugar amb més estil Barça o més ADN Barça?
Ara et contesto. El Puig, amb quina opinió estava? Estava en la vostra opinió o no?
Puig tiene muchas opiniones, depende de quién hable. Ja que
vingui un moment.
Per això.
No, una... Però és que
va si no que vingui el Xavi també aquí...
Que et sent sols.
Una mica.
Però te passaria lo mismo a vos, Dani. Escuchame, si vos tenés una tertulia acá, en vez de tener nosotros tres, que somos tres graciositos, tenías acá a Besa, a Payas, y harías una tertulia más seria, pero tenés que, a nosotros tres y tenés que hacer una tertulia así como la que tenés.
La comparación que acabas de hacer sembla increíble.
¿Por qué?
Estic encantadíssima amb vosaltres.
Ya lo sé, pero quiero decir, vale. Tenés que jugar con las herramientas que tenés. Acá tenés a tres graciositos, tenés que hacer una tertulia graciosa.
A tres grans periodistes. Jo el que dic és que amb els recursos que hi ha ahir, hi ha un plantejament inicial. Vaja, perdó, no, perdó. Després diu l'entrenador que no és aquest el plantejament, eh? Perquè l'entrenador diu que no és el plantejament.
Sí.
Vale.
Bueno, pero...
En teoria no era el plantejament aquest, Juan. Com que no?
¿Vos te acordás cuando una vez llamamos acá a Javois? Sí. Y dijo, lo peor no es perder contra el Barça, sí. Lo peor es perder contra el Barça y Xavi Hernández te explique por qué.
Sí.
Bueno, yo creo que Xavi, en eso sí puedo estar de acuerdo, que ha sido un poco preso de ser un comisario del estilo. Sí. Y eso, los que lo estaban esperando, lo de ayer lo tenían enfilado, lo tenían apuntado, diciendo, ahora vas a ver. Pero es que Xavi ayer ejerce de entrenador, no hace de comisario el estilo. Y como entrenador querés ganar, con los argumentos que tenés para ganar en el Santiago Bernabéu. Y tus argumentos son Koundé, Araujo...
No, los argumentos, las eines.
Sí, exacto.
Perquè els arguments són els mateixos que amb el que els que fa servir a la final de la Supercopa. El que passa que les eines són absolutament diferents, perquè no tens a Pedri i has de posar que sí, un jugador absolutament diferent, perquè quan fas el canvi entre Sergi i Roberto,
juega bien que sí a ser igual, ¿eh?
Sí, claro.
Un dels millors arguments que tens és la pressió que li fan doblet.
No tens a Lewandowski i ha de jugar Ferran Torres. Tia.
I et dic una cosa, que...
Christensen i juga Marcos Alonso. Bueno,
no te saben Belé i tiene que jugar Rafinha. Pobre que és un partido complicado.
Sí. Per dir-ho finalment.
I jo et dic una cosa fins i tot, Ahir quan acaba el partit, el primer que penso no és si el Barça va tenir...
No fue en las velas, que t'ha dit.
No, lo fort, no, perquè no vaig entrar en el... O sigui, com el Dami no treballava i vaig poder-lo gaudir d'una manera. I el primer que penso quan acaba el partit és... Si el Barça hagués jugat d'aquesta manera en algun moment contra el United, hagués passat. És a dir, si els primers 10 minuts...
Em sembla molt interessant aquesta reflexió.
Si els primers 10 minuts de la segona part, a Old Trafford, amb el marcador a favor, el Barça és capaç d'aguantar, de no perdre pilotes a la frontal de l'àrea i de defensar-se bé...
Ok.
Aleshores, a partir del minut 55...
Ok.
Tens la capacitat de fer el que vas fer.
En aquest cas, llavors, situem la teva idiosincràsia futbolística per davant del resultat. Ahir es va situar el resultat per davant de la teva idiosincràsia futbolística.
No estic d'acord.
Perquè en teoria no es podia fer absolutament res més que es va fer.
No.
S'havia de situar la línia on es va situar. No es podia...
Però llavors, el rival també juga.
Home,
hi ha una altra qüestió, per exemple. Gavi no és un jugador de possessió. Clar, és que ens imaginem que els quatre migcampistes del Barça t'asseguraran la possessió. Gavi no és de possessió, en absolut. Ara mateix Busquets t'assegura el que t'assegura, que si no és de possessió. Només tens a De Jong que realment t'asseguri...
Un jugador que te'l volia fer fora.
I que tampoc és... és...
Qui?
De Jong.
Bueno,
Frenkie
sí, però,
no és un especialista.
Però te la congela, te la remena...
Bueno, però no és su principal virtut.
Et dona pausa. El Madrid té Kroos, té Modric, té Benzema, que baixa a ajudar. Fins i tot els centrals... O sigui, és que ahir el Madrid et construïa una taranyina i t'empanyia i t'enfonsava. Ara el Barça mateix no té migcampistes que t'assegurin aquesta posició.
Però en termes de... proposta inicial... d'actitud inicial, l'actitud inicial ja no és la que podria ser independentment de les peces que tenies.
Però perquè no tens aquelles eines, Dani, però és una evidència.
Les altres eines també has de tenir una altra actitud.
Perquè tu jugues amb Messi i l'equip contrari et fa un pas enrere. Tu jugues amb Lewandowski, l'equip contrari et fa un pas enrere. Tu jugues amb Ferran Torres i no et fa el pas enrere.
Epa.
No, ho sento molt, no et fa el pas enrere. Tu jugues amb Kessié i amb Gavi, amb Bussi de Jong, o jugues amb Pedri i és diferent.
Ferran va estar millor que Rafinha.
No,
era molt difícil.
No estic jutjant, el partit d'ahir de Ferran Torres. No. Estic parlant de sensacions i els equips, que quan tu veus un segons qui juga, doncs vas un pas o més enrere.
Jo crec que Ferran Torres és un jugador que
No intimida, Dani.
Hola, Xavi Puig, què tal? Bona nit.
Hola, bona
per al·lusions, perquè és que porten tota la... Bé, has vist les espelmes?
Sí, maques,
El Marbà, s'acaba de confessar. Perquè li va agradar el que va veure ahir. A tu et va agradar el que vas veure ahir?
Home, no molt, la veritat.
El Juan, jo vull trasladar l'antena una discussió molt interessant que deia el Juan que teníeu fora, Puig.
No, vaja, jo estic d'acord amb el Ferran que amb algunes baixes no pot jugar segurament igual. Ara, d'aquí... el plantejament d'ahir, jo crec que hi ha matisos. I jo crec que és un discurs senzill de dir, no, el pla de partit era un altre, però no l'hem pogut executar. Hosti, per això ets a la banqueta, també, per intentar canviar alguna cosa. Demanar alguna cosa. Jo, per mi, ja sortim que sí al costat de Busquets, ja et dona menys sortida de pilota, segurament, que si surts amb De Jong al costat de Busquets, ahir d'inici. Però si tu veus que al minut 40 allò no rutlla per enlloc, hosti, per això ets tu l'entrenador.
Però com que no canvies, Xavi? ¿A quién pones?
Però no és a quién pones.
Juguemos a ser entrenadores. ¿Qué hacías en lugar de Xavi Hernández?
Però és que aquest
fàcil decir,
toquen.
Aquest
Barça...
Si no sean la pelota redonda.
Aquest Barça ha anat a Munic amb altres components i ha estat capaç de dominar el partit durant minuts.
Perfecte.
A Munic, a l'Allianz Arena.
Amb Dembélé, amb Lewandowski i amb Pedri.
Amb un Madrid just, amb un Madrid justet, vull dir, un Madrid que no és una allau de joc, de dir hosti, que el Madrid no sabem per on ens ve, per la dreta, per l'esquerra, ens hem de tancar aquí. Amb un Madrid justet estàs tot el partit tancat i no tens manera, no saps trobar la solució per tenir una mica la pilota durant tota la segona part.
Què va fer ahir?
La segona part no tens la pilota en cap moment.
Què va fer ahir el Madrid? Què va
abassegar la porteria.
Llavors, quina va ser l'actitud abassegadora del Madrid per tal que tu t'haguessis de tancar d'aquesta manera? Quins recursos tenia el Madrid per tal que tu t'haguessis de tancar d'aquesta manera? No estem parlant del Bayern de Munic, no estem parlant de tot el potencial del Paris Saint-Germain, estem parlant de l'equip que deia abans en Dami. Per tant, què va fer el Real Madrid com perquè tu realment haguessis d'estar tan endarrere?
Bueno, és l'equip que va guanyar fa una setmana 2-5 a Liverpool.
I és l'equip que abans del 2-5 a Liverpool, jo crec que el pitjor Liverpool que he vist en la meva santa vida...
A
la prèvia del partit, que ja sabíem les baixes que tindria el Barça amb quin iria el Bernabéu...
Jo a la prèvia del partit...
Juan, tu t'imaginaves ja el partit així?
No.
Doncs, és que clar, doncs llavors...
Però, Xavi...
No, és que amb els elements que tenia el Barça no tenia una altra solució. Doncs no, llavors a la prèvia no ja ens hauríem d'imaginar
això. No m'imaginava el partit, però saps? Fui al Santiago Bernabéu ayer, i era la primera vez que volvía desde que se fue Messi. Y te juro, tuve una sensación de decir qué lindo era venir a este estadio con el chiquito. Porque tenía la sensación de que estaban todos cagados. Y yo llegaba y decía, ¿con qué le vamos a ganar a estos tipos? No tenemos nada para ganarles. Nada es nada. Y le ganaste.
No. L'any passat el Barça, sense res o gairebé res, va anar al Bernabéu, és veritat que el Madrid estava com estava, tot el que vulgui, no hi havia Benzema. I va guanyar 0-4. I el Barça de la temporada passada no...
Era el millor moment de la temporada del Barça.
I al final no estic dient de guanyar o no guanyar. És que precisament estem tornant al resultat.
No, és que no m'acordo...
Aubameyang.
Sí, em fa 3.
Ja sé que anaves per aquí.
Em va fer 3.
Però no és una qüestió de guanyar o no guanyar. Ja estem tornant al resultat. És una qüestió de com jugues, com et planteges, quin és el plantejament inicial d'aquest partit.
¿Quién dejó ir a Aubameyang? Porque hacer con Aubameyang es ese partido diferente. ¿Quién lo dejó ir?
El tresorer.
El seu sou. Exacte, el seu sou, el que costava.
El genio de las finanzas.
Sí, el que costava.
Tornant a allò d'ahir, per exemple, el tema dels migcampistes. Els migcampistes d'ahir són ideals per pressionar, per robar, i és com va arribar el gol. És a dir, al final, el que diu de les eines i el que tu acabes aplicant. Al Madrid, per exemple, una de les coses que et pots adonar abans d'arribar al partit d'ahir, que estic d'acord amb el Puig, que en la prèvia no ho havíem analitzat així, però que en els últims dos partits és el Liverpool li deixa córrer, li en fa 5, l'Atlético de Madrid no deixa córrer el Madrid, i és que el Madrid va estar totalment lligat al cap de setmana contra l'Atlético de Madrid. Contra el Barça no pot córrer, tampoc. Ara, si el deixes córrer perquè tu consideres que seràs millor que ell a córrer, això és el que m'està... O sigui, això és el que vols, o no? Saps? Aquest és el dubte. Tu vols seguir tenint... ahir el Barça recula, però recula per fer millor... O sigui, per fer-se millor ella atacant, també. No?
Sí.
Sí. Que després no ho desenvolupa bé.
Clar.
D'acord, però...
No ho desenvolupa bé, també, perquè resulta que ha de córrer absolutament tot el terreny de joc, perquè les línies estaven a dins de l'àrea.
Correcte, i no sumes els dos passes per tirar després
amb espai. Rafinha en té una que acaba absolutament esgotat, que ho va dir el Marc Guillem.
Sí, sí, no, i després quan Suransu hi ha una que té espai per córrer córrer. Sí, també. Sí.
Per cert, des d'aquí, 11:45, ara el Juan, perquè ja m'ho estic veient el que passarà. No, molt contents tots perquè el Barça hi guanyés. Ja sé que ahir el Barça va guanyar, perquè ja sé com van les coses. Vull dir, oh, el joc, però si el Barça va guanyar, i és que són uns negatius, perquè ja sé com van les coses. Evidentment que
és... No, però si aquí el negatiu ets tu, que has hagut de fer entrar Xavi Puig perquè estàs més sol que la una.
Evidentment. Mira, no tenia... Si Xavi hagués tingut Pedri, no l'hagués fotut al camp,
sí, clar,
doncs jo el tenia fora i ha entrat al camp Pedri. Llavors, no... Sí, això no és tan llarg, en sé. No, evidentment...
Puig és Messi.
Sí, evidentment que tots... L'alegria hi és.
Messi a 11:45 d'un divendres no estaria en un estudi de ràdio.
Deuria estar fent alguna altra cosa. Però, jo crec que és sa, i és xulo, i és divertit, fins i tot, que tinguem aquest debat.
No, però quiero decir algo a Puig.
Sí,
home, mira, la rateta ja ha anat a buscar l'11:04.
Quiero decir solamente dos cosas. Estaba Dembélé. O sea, tenías un jugador, como dice Ferrancito, por fuera. Tenías a Pedri, un jugador por dentro. Y tenías a Aubameyang, que yo te diría hoy es mejor que Lewandowski.
No.
Mira, por lo menos el vestuario lo querían.
Doncs com serà Lewandowski d'aquí 3 anys, encara tindrà contracte, no?
Exacte, sí.
Mira, jo sincerament, segurament perquè vas preguntant una mica durant la setmana sensacions després de perdre Almeria, etc. I ahir, abans del partit, abans que el Xavi Puig parlava de sensacions, vaig dir, qualsevol resultat... O sigui, serà un gran resultat si el Barça manté la porteria a zero. I ho prometo que ho vaig dir tal qual a la redacció. I m'han dit, home, clar, sí, clar. Qualsevol resultat amb la porteria a zero és un bon resultat per la tornada. D'entrada, al vestidor del Barça sabien perfectament que s'havia de sortir vius del Bernabéu. Anaven amb aquesta idea. Que havien de competir al 120%, perquè s'ha vist que aquest equip, si competeix al 90%, com passa Almeria, palmes. Mm. I després, el tema de el que deia abans el Marc, la pressió alta i el ritme que va faltar a Almeria, justament, és el que va intentar. La pressió alta els hi va sortir estona, sobretot la jugada del gol. El ritme és evident que no hi va haver-hi.
Sí, la pressió estuvo un poco descoordinado, ese CD.
Segurament perquè són jugadors...
Sí, el Madrid les suposa...
Però per un tema de mecanismes, perquè són jugadors que no han jugat pràcticament junts. Això també ho puc entendre. Ja et dic, jo contextualitzo molt el partit d'ahir del Barça a com arriba. I em sembla, el resultat em sembla fantàstic. Evidentment, el partit, a mi, el Barça, el joc del Barça, no em va agradar. Però no per això em faré un drama... Ni diré que... Ni dubtaré de l'estil de Xavi Hernández.
I amb això que diu el Ferran de la prèvia, seguint amb la prèvia, què hauríeu preferit? Que el Barça, ara clar, ara és un joc una mica malvat, sí. Posterior. Que hagués estat sense Lewandowski i Pedri o sense Koundé i Araujo? Per què ho pregunto? Perquè jo el pitjor Barça que he vist aquesta temporada és sense Koundé i Araujo i sense Christensen, que és quan queda eliminat d'Europa. És a dir,
és una gran reflexió.
És a dir, a on et pesa més el Barça d'avui? Hem sentit a Joan Vilà, el Barça ha de passar al mig camp, hem de passar pel mig, d'acord. Però a pes, si tu agafes el millor mig centre, el millor central, el Barça d'avui pesa darrere.
Per llavors...
I per anar al Bernabéu, jo hagués preferit ahir, i fins i tot ho... És que ho defenso així, hagués preferit sense Lewandowski, sense Pedri, que ahir t'haguessis quedat sense
Cundé. Encén una altra espalmeta.
Això no casa amb el discurs que ets el segon equip més ofensiu d'Europa. Vull dir, això que acabes de dir.
Sí.
Vull dir, de tenir la força de l'equip en Araújo, en Cundé, en Christensen...
Però si ho han demostrat. Ho han demostrat quan ha tingut totes les peces. El problema que jo, i tornem al que deia el Dami fa un moment, que la plantilla del Barça ha estat descompensada i és molt curta. Tu te'n vas a jugar al camp de l'Almeria i mires a la banqueta i d'entrada que vas amb dos porters, o a Old Trafford, vas amb dos porters i tres jugadors més de la primera plantilla. Tots els altres són del filial. És que els canvis eren contadíssims.
Totalment.
I la plantilla està mal planificada, ho sento molt.
Però llavors, seguint la reflexió del Marc, ho simplifico, ho faig molt, molt, molt senzill. Sé que no és del tot...
Sí, que està mal planificada, el dinero que tienes para gastar lo gastaste en jugadores que no están rendiendo.
Això està mal planificada.
Amb extrems que a dia d'avui no estan rendint...
I et dic una cosa, és que els dos jugadors que ells juguen en atac, és possible que a l'estiu no es juguin al Barça.
Epa.
Ferran Torres i Rafinha, si arriben una bona oferta per ells a l'estiu, marxen del Barça. O sigui, imagina't lo indispensables que són i que, sí. Que vas amb el que vas.
Sí, la reflexió és molt bona la que ha fet ahir. La que ha fet abans el Juan. Ahir faltava Pedri quan va arribar. Ahir faltava Dembélé quan va arribar. Però...
Araújo.
Segons el que dius tu, Ramon Planes. Sí, és d'aquí una abraçada. Segons el que dius tu, Marc, llavors el Barça, el seu potencial, el té la defensa. El Barça és un equip defensiu.
No,
però jo crec que això no té res a veure amb això.
Perquè tu m'acabes de dir, hosti, en comptes de tenir els meus dos de davant o els meus dos de darrere, jo prefereixo tenir els dos de darrere. Per tant, on està el potencial?
Però no on estigui el potencial, sinó que els jugadors que a dia d'avui et poden definir més un partit és si tu a darrere no encaixes.
Jo si l'entres al Marc, perdona, el que interpreto del que diu el Marc és que és possible que el Barça tingui els millors defenses del món
sí,
en aquests moments. I com que els té, no has de renegar-ne i si en un moment donat has d'escollir qui prefereixes que no et falti, han de ser aquests defenses.
I durant un partit, amb això que diu el Dami, si el Barça no està bé durant un partit, quan el Barça no estava bé i tenies a Messi, és qui et pesa més. És a dir, quan el pla de Xavi no funciona, que ahir el pla de Xavi li guanya la partida a Ancelotti en l'aspecte només defensiu o en l'aspecte, et diria, sobretot de Vinicius amb Araujo. Però és a dir, quan tu en el partit no estàs còmode, és el teu millor futbolista o els futbolistes que tenen millor estat de forma que sobresurten. Molts cops el pla de partit és el que sobresurt per sobre. I en això en el Barça, doncs ahir es veia claríssim.
Hay una realidad, yo estoy de acuerdo, De todas maneras, ayer el Madrid en ataque no hizo nada.
Ah!
Però jo crec que és virtut del Barça.
Puede ser.
Que no haga nada.
No sé, Benzema no tuvo un buen partido.
No, però perquè també, exactament, Koundé...
Sí, no, estoy separando de esto al caso de Araujo con...
Sí, sí,
Vinicius, que ¿no? Eso es una, ya es una humillación. Pero... Sí, porque aparte no le pega ni una patada.
Sí,
y cada que se cae lo va a levantar, sí. Es un fenómeno.
Le va a dar una mano, le dio la mano a la media parte, creo.
Es un fenómeno, lo volvió a decir. Pero el Madrid no te genera... No, la verdad, no te chuta portería.
No.
Sí, però en defensa de Vinicius s'ha de dir que crec que...
Sos de Vinicius, ara.
No, bueno, home, a mi m'agrada com a jugador Vinicius, haig de dir.
Futbolísticament... ¿Quién es el agente de Vinicius?
No, dic que futbolísticament crec que el fet de que encari tant sí. I condicioni tant a la defensa rival fa que constantment això contribueixi a que tu t'enfonsis defensivament. I sí, això fa que en aquest cas el Barça hi estigués fent tantes passes enrere. Vull dir que jo crec que Vinicius, no sé si com diu Ancelotti, és el jugador que més desequilibrant del futbol mundial, però amb el seu mèrit li dono.
7 minuts per sobre de 11:45. Pecadors, tots, vosaltres i nosaltres, que sembla que no estiguem satisfets amb un 0-1 al Bernabéu. Gràcies, Puig, per donar un cop de mà.
El que faci falta.
Ja saps que sempre estàs convidat aquí.
Fins ara.
Fins ara. Ara tornem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
I si el cotxe del futur ja hagués arribat? A Spoticar, líder europeu en vehicles d'ocasió, t'oferim vehicles elèctrics per ser més sostenibles i, sobretot, vehicles renovats que duren més. Perquè sabem que quan condueixes un cotxe fabricat ahir, només penses en el demà. I ara a Spoticar, queda't un vehicle d'ocasió amb un any d'assegurança a tot risc inclosa o un avantatge equivalent. Aprofita aquesta oportunitat fins al 31 de març per a cotxes finançats amb Opel Bank. Consulta les condicions a Spoticar.es.
Comença l'espectacle. Torna la Fórmula 1. Noves batalles, estratègies d'equip, parades a boxes. A mans de la Fórmula 1, comença el nostre moment. Tota la Fórmula 1, només a Dazón.
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira quilòmetre zero. El 9, 10, 11 i 12 de març. Fira Reus, com cada any t'esperem. I amb descomptes brutals et sorprendrem.
T'esperem a l'Expo Fira quilòmetre zero a Fira Reus del 9 al 12 de març. Entrada gratuïta.
Psst, vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda.
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
A RAC 1, Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Oh, the misery, everybody wants to be my enemy.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu ho diràs.
My enemy.
RAC1 presenta la segona edició dels Premis Drac. Torna al Drac, que reconeixes iniciatives, idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat l'últim any. Un jurat escollirà el guanyador en quatre categories: veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima, i vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots Som U. Els candidats són Antònia Font, Michel Sánchez, Carla Simón, Chanel Terrero, Gerard Piqué, Laia Costa, la influencer Delicious, Marta i Juan Antonio Bayona. Voteu a RAC1.cat i podreu guanyar una tauleta electrònica. Tornen els Premis Drac de RAC1 amb el patrocini de CaixaBank, Kia, Fiac Assegurances i Unión Suïssa Joiers, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A veure, arran de tot això, Dami, ens hem fixat avui amb els 0-1 del Barça. Sí. És que, clar, no és el primer 0-1 de la temporada.
No, en van uns quants. Tant 0-1 com 1-0, en general, victòries per la mínima. Abans, per posar en context, explicarem que el Barça ha jugat aquesta temporada un total de 37 partits, 23 a la Lliga, 4 a la Copa, 2 a la Supercopa d'Espanya, 6 a la Champions i 2 a l'Europa League. D'aquests 37 n'ha guanyat 26. Doncs bé, només ha cedit dos empats, dues derrotes a la Lliga, un empat a la Supercopa contra el Betis a 90 minuts, posteriorment va acabar passant, i sí que a Europa la cosa ha anat pitjor. Entre Champions i Europa League, dues victòries, quatre empats, dues derrotes. De les 26 victòries, 9 han estat per 0-1 o 1-0. 9 de 26, 0-1 o 1-0. I 3 també per un gol de diferència. És a dir, 12 de 26, gairebé la meitat, per un gol de diferència, i 9 per 0-1 o 1-0. Per tant, Dani, anem a repassar aquest 0-1 o 1-0. El primer, per ordre cronològic, va ser l'1 d'octubre, jornada 7, Mallorca 0, Barça 1. Gol de Lewandowski al minut 20. Això deia Xavi després del partit.
También hay otros aspectos y facetas del juego que son claves para nosotros, ¿no? Entonces, todo el mundo ha sumado, todo el mundo ha estado bien. Partido correcto, sin brillar, pero nos llevamos tres puntos importantísimos. Va a ser difícil ganar en este estadio, estoy convencido. Muy difícil.
Partit sense brillar, però sí, tres punts. No li faltava raó, guanyar a Palma no està sent gens fàcil aquesta temporada. Segon, 1-0. El partit de Lliga següent, a casa contra el Celta. Jornada 8, dia 9 d'octubre. Un partit en què el Barça acaba dominat i arraconat.
També guanyar patint, doncs, és una virtut, també, no? I en el moment que no estàs tan fi, doncs també has de patir, i al final el rival també juga. Tu, quan no sentències el partit, doncs és això, no? Ja sabeu que no sóc gens resultadista, gens. M'agrada, doncs, a partir del joc, jugar, i per això no estic satisfet. Sobretot a la segona part, a la primera sí.
Victòria patint, una virtut de l'equip, deia Xavi. Anem avançant, 29 d'octubre, jornada 12, València 0, Barça 1. Gol de Lewandowski al minut 93 de partit. El Barça venia de ser eliminat de la Champions, però fa un partit per guanyar a Mestalla. El gol, però, no arriba fins al final.
Me alegro mucho por ellos, por los jugadores, porque entrenan muy bien, se esfuerzan, y hasta ahora pues nos ha pasado de todo, ¿no? De todo negativo, yo creo. Y esto, pues, espero que cambie la dinámica, ¿no? También la suerte cuenta en el fútbol, y en momentos determinados hay que tenerla.
Quart 0-1, 8 de gener, Metropolitano, Atlético de Madrid 0, Barça 1. Gran victòria amb gol de Dembélé. El Barça, però, acaba patint.
Ellos han tenido, nos han apretado, hemos sufrido, hemos sabido sufrir. Y lo importante que es también mantener la portería cero muchas veces, ¿no? Y, bueno, así como el día del Español dije que merecíamos mucho más, hoy quizá, pues bueno, sin jugar también, pues nos llevamos 3 puntos. Así es este deporte, el fútbol, ¿no?
Futbol és així.
Sí.
Futbol és així. El mes de gener és un no parar d'un a zeros. 22 de gener, jornada 18, Barça 1, Getafe 0, gol de Pedri. Escoltem un pràctic Xavi.
Estos partidos siempre hablamos de lo mismo. Haces el 2-0 y se sentencia, ¿no? Y al estar 1-0, pues siempre sufres hasta el último segundo de partido. Pero hemos defendido bien, portería 0, que es importante, y 3 puntos magníficos. Sin jugar del todo bien, sí.
El partit següent és de Copa, al Camp Nou contra la Real Societat, 3 dies després. El Barça guanya 1-0, gol de Dembélé, sí. I acaba patint. I ja es percep clarament la tendència de no acabar de tancar els partits i acabar demanant l'hora.
Esa es mi sensación hoy y el día del Getafe y otros días que hemos ganado también 0-1 y se nos ha complicado el partido al final, ¿no? Y nos ha tenido que salvar Ter Stegen o algún defensa. Pues son momentos que hay que matar el partido, ¿no? Esto es lo que tenemos que aprender. Pero bueno, es fútbol también, ¿no?
28 de gener, jornada 19, Montilivi, Girona 0, Barça 1, gol de Pedri. I ja no es parla d'altra cosa que de les victòries per la mínima.
És el 6è partit de Lliga que el Barça guanya per 1-0, el tercer consecutiu. Vostè ha dit i ha repetit el problema de no sentenciar els partits. Mm-hmm. Què creu que li falta a l'equip perquè li faci cas? Perquè vostè ho repeteix totes les rodes de premsa... però el tema segueix igual.
Però això falta? No, però és que tenim un contrari davant, que no és una obra de teatre, això. Ja m'entens? No és que no em facin cas, ja volen fer cas, ja. I clar, jo també vull guanyar 0-4, però clar, no, això no... Això va de que és esport, de que hi ha un contrari que et complica les coses. Però bé, jo crec que estem fent bastant millor les coses que d'on veníem i aquest és el camí correcte, a millorar moltes coses, clar que sí, i autocrítica sempre.
Continuem avançant en aquest viatge apassionant pel 0-1 d'aquesta temporada. 8è 0-1 de 12 de febrer, jornada 21, Villarreal 0, Barça 1, gol de Pedri, un partit en què el Villarreal guanya la possessió per aquell dia el Barça, 54-46%.
No es nuestra principal arma, digamos, pero está siendo un arma muy buena para nosotros, ¿no? Nosotros somos un equipo muy ofensivo, que tratamos de tener siempre el balón en campo contrario, de presionar alto los 90 minutos, no especulamos, queremos ir a por el segundo y a por el tercero, pero se está dando los resultados así, ¿no? Somos un equipo ofensivo a pesar de que hemos ganado en muchos partidos por la mínima, ¿no?
I al final del viatge, com a mínim de moment, arriba amb el 9è 0-1 de la temporada al Santiago Bernabéu i amb aquesta declaració de Xavi admetent que van guanyar amb un pla que no era el previst.
No, el pla era tenir possessions llargues, jugar a camp contrari, guanyar duels per jugar molt temps al camp del Madrid, dominar el partit en pilota, però bé, tens davant un Madrid.
Doncs aquest és l'exercici que ha fet en Damià, molt interessant, escolta tot el que deia Xavi, resultats que d'altra banda han dut el Barça 7 punts per sobre del Madrid, la Lliga relativament no encarada perquè falta molt, i la Copa amb una bona situació. Abans, deixeu-me que us pregunti també pel rival que serà cara a final de temporada, que és el Madrid. Us fa l'efecte que el cas del Liverpool va ser un miratge?
Jo crec que el Madrid a la Champions es reconverteix.
Val.
Té una energia especial, que és la seva competició, i perquè, de fet, l'any passat sí que guanya la Lliga i la Champions, però tampoc és un grandíssim Madrid. És un bon equip, però tampoc... Crec que hi havia, sobretot a la Champions, equips millors, i el Barça en algun moment li planta... Bueno, no només el 0-4, sinó li competeix la Lliga fins que cau Pedri i es desploma l'equip. Però vaja, jo crec que el Madrid tampoc m'ha semblat un gran equip ni l'any passat ni aquest, però lo de Liverpool, ja et dic, és un tema d'energia i de sensacions en una competició que és la seva.
Jo crec que les millors versions de... O sigui, el Madrid depèn molt de les millors versions dels futbolistes que tinc. El Barça també, però dins del debat de l'estil, el Barça té un pla molt més preestablert i definit, sí. Llavors, el Madrid depèn molt de les millors versions i a dia d'avui, Modric està molt lluny de ser el futbolista que va fer el final de temporada de l'any passat espectacular, Kroos també, crec que la baixa de Casemiro els hi afecta molt, perquè ni Tchouaméni ni Camavinga són capaços d'apropar-s'hi, i tot això, Benzema també està lluny, el millor argument que tenen és Vinícius. Per tant, més que com està el Madrid, el que m'intento fixar és com estan els seus jugadors, i els veig lluny del Madrid espectacular que, o de les dels estats de forma espectacular que van fer a les remuntades de Benzema la temporada passada, és que el remunta i sol els partits. Per tant, no hi confio tant. Si hi hagués poquí, ara t'aixecaria el telèfon per dir que no confiava en el Madrid i tal.
Sí, sí.
Però,
que no l'aprenem mai, no l'aprenem mai.
No l'apreneu, no l'apreneu i tal. Però jo el que no confio és en els futbolistes que estic veient, no? Crec que estan lluny de les millors versions que hem vist en temporades anteriors.
Coincido con vos que el partido con Liverpool... Es que hablar del Madrid en la Champions parece que siempre hablas de excepciones. O hablas de excepciones o hablas de milagros.
Pero claro, cuando es la norma ya, ¿no?
Intentando ser racional, sí. Creo que tenés razón que el Madrid le gana 2-5 a uno, quizás uno de los peores Liverpools. Al menos el peor Liverpool de la era de Klopp. Mm. ¿Sí? En eso creo que vamos a estar más o menos todos de acuerdo.
Absolutamente.
Después la relación del Madrid con la Champions, estoy completamente de acuerdo con Ferran, y es ese punto de que en competiciones cortas se generan otras cosas, hay otras cosas que también cuentan, y esas cosas que también cuentan las tiene todas el Madrid. Mm. Ahora, respecto del equipo, yo creo que estos jugadores ya con todo lo que han pasado se motivan en situaciones especiales. Entonces la liga me da la sensación que se les va poniendo larga, sí, a los jugadores de Madrid. Se les va haciendo perezosa.
Ho posen tota una...
Totalment,
sí. Tu, amic, ho coneixes
bé. I se les hace larga...
Ara, clar, i... si al Barça li posen safata de plata, tampoc diran que no. O sigui, això és, està en el Barça, la liga.
I Modric, Kroos, Benzema... Claro.
Sí, sí. Aquesta és la
clau. Para Pedri, una liga es oro.
I tant.
Para Dembélé... ganar una liga, por más que tiene con Valverde, ¿no? Dembélé,
sí, ah,
no.
Sí.
Pero una liga como protagonista es oro. Mm. Pero para Modric y Kroos, si tienen 250.000 Champions, ¿qué les puede producir a jugar, no sé, al campo al Cádiz un domingo a las 2 de la tarde? Le da una pereza.
El Dami, para mí, ha dicho una de las claus, que es que aquesta lliga només la pot perdre el Barça. Sé que és un tòpic, però realment ho veig així. Perquè el Madrid només s'enganxarà a la lliga si el Barça li permet enganxar-se. I per mi, ara sí que, afortunadament, i que tothom m'entengui, però queda eliminat de l'Europa Lliga.
Sí, sí.
No, esto tiene unas semanas limpias.
És espectacular.
A més, dissabte a la nit, el Madrid estava pràcticament desconnectat de la Lliga. El que passa és que amb la derrota d'Almeria, el Barça el torna...
Absolutament.
El torna a ficar.
No, és impossible que con semanas limpias y el Madrid distraído en Champions, porque va a pasar, ¿no? Evidentemente, no creo que el Liverpool le pegue un...
No, i menys després del Liverpool.
Va ser del Madrid. Dues coses molt ràpides. Una, el que comentava el Ferran de la màgia, aquesta energia que el Madrid té a la, sí, Champions, jo crec, sí, que el que provoca també, i a més que està comprovadíssim, és que això provoca com un efecte reflex en els rivals, perquè el que no és normal és que el Madrid estigui passant eliminatòries gràcies, en part, a errades individuals dels rivals. Errada d'Alisson, errada de Mendy l'any passat. O sigui, els rivals, diguem que surten a jugar com amb un temor que aquests nivells professionals de futbolistes tan experimentats no té cap mena de sentit. I sobre noms propis, jo també afegiria el de Courtois, clarament, perquè a vegades tot va molt de pressa i no tenim massa memòria, però l'actuació de Courtois contra el Liverpool, totalment, al final és una cosa increïble.
Sí, sí,
jo no he vist,
sí,
una cosa en un porter. Mira que hem vist a Valdés, hem vist a Casillas, hem vist a porters molt recents.
Home, Casillas contra el
Bayern Leverkusen. Al mundial que hizo Ferran Martínez en Mundo Deportivo.
Mira, ara que acaba de dir això, no, que abans ho volia dir també, sí, el tema del mundial, o sigui, jo crec que s'ha de també posar sobre la taula que serà una temporada absolutament atípica i caldrà veure com arriben els equips i sobretot els jugadors més grans. Ho estem veient amb Lewandowski, que des que ha tornat del mundial no torna a ser el Lewandowski del primer trimestre, perquè també ho vam explicar la setmana passada, el tema de planificació física, etc. I jo crec que també s'ha de tenir molt en compte que aquest any serà una temporada molt atípica on als finals de curs no veurem segurament gran futbol.
I tant. I que segurament alguns equips sortiran més reforçats que l'altre. A veure, per anar tancant plana Barça, Sergi Roberto, avui renovat fins 2024.
Sí, sí, ha signat la seva renovació amb el Barça. L'acte s'ha fet aquest migdia a les oficines del club amb la presència del president Joan Laporta, el vicepresident Rafael Juste, el director de futbol Mateu Alemany, el director esportiu Jordi Cruyff, el representant...
¿Cómo sabe de números, eh?
El representant del... qui? Alemany.
Alemany.
El representant del futbolista Josep Maria Orovich i el CEO de l'agència Tàctic Grup Òscar Artenas. Sergi Roberto, segon capità de la plantilla, continuarà doncs vestint la samarreta del Barça almenys una temporada més fins l'estiu de 2020 amb un altre opcional en funció de partits disputats. Seran 14 temporades de Sergi Roberto, el primer equip del Barça, manté el sou rebaixat i la clàusula de 400 milions d'euros. Escoltem les primeres valoracions del futbolista de Reus, feliç per la seva renovació.
Col·lega tota la vida, vaig arribar amb 14 anys, així que ja són molts anys aquí i res, molt content de poder continuar el club de la meva vida.
Declaracions als mitjans del club. El que és indiscutible és que Sergi Roberto està tenint tota la confiança de Xavi i el futbolista està agraït al seu entrenador.
Des de ben petit em fixava sempre amb l'Andrés, amb el Xavi, amb el Sergio, el Puyol, el Geri. He tingut la sort de ser companys d'ells i bé, volia seguir també una mica aquest camí que han fet ells, estar molts anys aquí al club de la meva vida, al final és on jo vull estar.
Aprofitant aquesta reunió i ja enllestit el cas Roberto, les parts han quedat per parlar la setmana que ve de Sergio Busquets. Recordem que els representants de Busquets són els mateixos que els de Roberto. Busquets encara no té cap oferta formal del Barça per renovar i, com et dic, la setmana que ve n'han de parlar. Està previst que hi hagi una primera oferta del club en un procés que pinta a llarg, però que tampoc es pot dilatar massa perquè Busquets no vol trigar a decidir, ja que té opcions molt interessants sobre la taula, especialment la d'anar a Miami. Veurem com van les converses la setmana que ve entre el Barça i els agents de Sergio Busquets.
Com creieu que acabarà això de Sergio Busquets? Que s'allargarà molt?
Jo crec que no s'allargarà molt, perquè, com deia el Dami, ell també té ganes d'enllestir una mica i, bueno, dependrà molt de com vagi la temporada, que sembla que va bé, dependrà també del que faci Messi. I...
Te vas estar con ganes de que vuelva.
I després, el tema de les renovacions i tot això, el Barça és que, clar, com que no pot fitxar pràcticament la temporada que ve, com més jugadors renovi, almenys la plantilla quedarà com està, més devaluada i més tocada, com per exemple ha passat al gener, que tens pitjor plantilla ara que al principi de temporada, no et passarà.
Marc?
No, amb el tema de Busquets, jo crec que això que diu el Ferran és clau, és a dir, ja no tant el que acabi decidint el futbolista, sinó la pressió també, o la necessitat que té el Barça de que no marxi. Perquè és que al final tu no pots portar un relleu de garanties de Busquets o un jugador que es pugui assemblar, o tu no pots fer una inversió per fer una gran aposta, i per tant passa el mateix amb Busquets i passa el mateix amb Sergi Roberto, que jo crec que... És a dir, anar al mercat a buscar un jugador com Sergi Roberto ho trobo utòpic, un jugador que et pot jugar de mig centre, et pot jugar d'interior, et pot jugar de lateral dret, de lateral esquerre, i per tant, vull dir, trobo perfecta la renovació. I també a nivell Masia, tot el que s'ha criticat a Sergi Roberto, crec que és una figura on es poden emmirallar molt. És un jugador en el que no és un superdotat tècnicament ni és un jugador molt específic, però dins de la Masia es generen molts jugadors així i que després han de tenir la mentalitat per convertir-se en un jugador com Sergi Roberto. Vull dir que dins de... surt Valde, surten específics centrals, però jugadors com han sortit Piqué o Xavi o Iniesta és molt difícil. En canvi, jugadors com Sergi Roberto jo crec que és el que ha de ser una mica un altre jugador com ell hauria de sortir a la Masia per completar, si parlem de que ens falten jugadors de cara a la temporada vinent, no?
Juan.
Con el caso de Sergi Roberto me pasa algo como lo que hablamos con los jugadores de Madrid. ¿Qué puede mantener a Roberto enchufado para elevar el nivel competitivo de la plantilla? Si está hace años en el club, si sabe que no es un jugador importante, si cada vez le bajas más el sueldo. Es una pregunta, quizás solamente el hecho de quedarse en el Barça y
ya es
de
pro motivación,
y sí. Ya es motivación suficiente, sí. Y si es profesional no tendría por qué serlo,
sí, pero no. Teniendo en cuenta que ha estado tantas vagadas a la rampa de sortida,
no siento que haya trobado un extra, ¿no?
No sé, siento que es también un hijo del contexto. O sea, en otro momento, en otras circunstancias, con otras posibilidades, no sé si Sergi Roberto
no hi seria, segurament, però per això defensava jo que dins del club has de poder crear, o dins de la Masia, jugadors com ell per, en contextos així,
sí, igual, que et puguin sumar. Què te viene de la Masia? Què Sergi Roberto te viene?
No, per això dic que no hi ha un gran jugador que diguis el sumo i el faig sumar, igual que has portat a Pablo Torre per intentar-lo fer sumar, hauries de poder fer pujar un jugador estil Sergi Roberto que et pugui jugar de mig centre, d'interior, és un perfil 100% de la Masia, i jo crec que a dia d'avui en el Barça Atlètic no el tens.
Veurem què acaba passant amb Sergi Roberto, ja tenim definit, i amb Sergio Busquets, que evidentment això encara trigarà una mica. A veure, abans de passar al Girona, ens hem de posar una mica seriosos, perquè el diumenge i aquest Barça-València a un quart de cinc, ho estic dient bé, al Camp Nou. He d'anar cap allà un moment per una notícia que s'allunya de la qüestió estrictament esportiva, però que també hem de tractar. Ho fem amb el company periodista, el Paco Pulido. Hola, Paco, què tal? Bona nit. Ai. Hola, Paco.
Hola, companys.
Ara sí, hola, Paco. Bona nit, ara sí, ara sí. Perquè s'ha conegut avui la notícia de l'expresident del València, Pedro Cortés, que ha estat condemnat a un any i 10 mesos de presó per un delit d'abús sexual a un menor. Paco.
Sí, un tema prou truculent i espinós que coneguem des de fa vora dos anys, des del 22 de novembre de 2020. Avui s'ha conegut el veredicte del jutge i, efectivament, un any i 10 mesos de presó per a l'expresident del València, a banda de la prohibició de contactar per cap mitjà amb la víctima durant els pròxims 3 anys. Pedro Cortés, que d'esta manera esquiva la presó, haurà d'indemnitzar al menor amb 6.000 euros, ordre d'allunyament de 200 metres i bueno, línies generals, jo crec que tant l'auto del jutge com tota la situació parla per si mateix, no? Totes les frases que presumptament l'expresident li va dir a este menor de 17 anys amb comentaris inapropiats i presumptament aquests tocaments en les seues parts íntimes al cotxe de l'expresident, jo crec que són terribles, terribles, de veritat.